Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de glaçades persistents, matins i nits gèlides i migdies assolellats amb temperatura més confortable.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí, d'avui que és dimecres 19 de gener del 2022. Cap novetat avui pel que fa al temps, sol i fred amb màximes que arribaran als 15 graus, 4 graus tenim ara mateix aquí a Palafrugell, on avui sí que tenim algun núvol baix que s'anirà dispersant. Tenim també 3 graus a Pals i 1 grau a Ultramort. El dia que ens despertem amb una nova victòria de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia, ha passat a la tercera ronda per la via ràpida, no ha donat cap opció a la seva contrincant Martina Trevisan. També us hem d'explicar que al toc de queda li queden les hores comptades. Aquesta propera nit serà l'última amb confinament nocturn. Ara bé, la resta de restriccions es mantenen com estan. Avui us explicarem que l'home condemnat per abusar d'una menor a Palafrugell fa 2 anys no entrarà a la presó. Les parts han arribat a un acord per retallar la pena. I també en successos, a Platja d'Aro. Han detingut 2 presumptes lladres de farmàcies. Aconseguien medicaments amb receptes falses. I també us explicarem les novetats sobre l'agressió a un futbolista baixempordanès del Sevilla aquest cap de setmana en un partit contra el Betis. Li van llançar una barra, un tub de plàstic, que això va obligar a suspendre el partit entre el Sevilla i el Betis que es feia aquest cap de setmana. En un supermatí en què ens farem ressò de la petició que s'ha fet perquè es renovi d'una vegada per totes la depuradora de Palamós. L'associació Amics de les Illes Formigues vol evitar que les aigües residuals acabin al mar en episodis de fortes pluges. I acabarem el supermatí com cada dimecres parlant de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Són les 8 i ara mateix 2 minuts. Som la Ràdio de l'Empordà. Bé, avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital podem saludar en Sergi Villena, l'Anna Salvador, la Maria Alzina. Bon dia a tots.
Hola, bon dia. Bon dia.
I el que us dèiem, començarem amb aquesta última hora, perquè és d'aquesta matinada, la victòria de la baixempordanesa Paula Badosa, que ha passat a tercera ronda a l'Open d'Austràlia. Ha guanyat a Maria Trevisan per 6-0 i 6-3, i ja està a la tercera ronda de l'Open. La tenista de Begú es medirà ara contra l'ucraniana Marta Kostyuk, que va ser qui va guanyar a Sara Sorribas. Avui també hem d'explicar que el govern ha posat fi al toc de queda, però manté la resta de restriccions. Maria Alzina.
El toc de queda s'aixecarà a partir d'aquest divendres. Les mesures que es mantenen són el tancament de l'oci nocturn, la limitació de reunions a 10 persones i les limitacions d'aforaments a restauració, comerç, instal·lacions esportives i cultura.
Perdona, l'Anna Salvador, Anna, perdona. Recordem, per tant, aquesta propera mitjanit, aquesta propera matinada a la 1, començarà l'últim toc de queda. Esperem que sigui l'últim toc de queda de tota la pandèmia a Catalunya, perquè s'ha demostrat que tampoc gaire efecte tampoc no ha tingut, perquè estem en una situació similar a la de la resta d'Espanya, on no han tingut aquesta mesura del toc de queda, i estan baixant igual com ara sembla que comencem a baixar nosaltres. Per tant, aquesta propera matinada, aquesta propera mitjanit, l'últim toc de queda, i després la nit de dijous a divendres ja serà quan s'aixequi. Més notícies. L'acusat d'abusar d'una menor a Palafrugell no entrarà a presó.
Els fets van passar el 2020 a Palafrugell quan la víctima tenia 14 anys i el fiscal que portava el procés judicial demanava 4 anys de presó per l'acusat per un delicte d'abús sexual. Finalment, la defensa i l'acusació de les parts van arribar a un acord que va evitar el judici i el processat no haurà d'entrar a presó.
La policia local de Platja d'Aro ha atrapat 2 homes que aconseguien medicaments amb receptes falses i robaven en farmàcies. Els agents els van aturar aquest dissabte durant un control de trànsit i van desconfiar quan, clar, un d'ells els hi va ensenyar un passaport fals. Els policies van decidir escorcollar el cotxe i a dins hi van trobar 47 caixes de medicaments. quedat en llibertat amb càrrecs el presumpte agressor del futbolista baixempordanès del Sevilla, Joan Jordan.
Un home va ser detingut com a presumpte autor del llançament d'un pal de PVC que dissabte passat va impactar el cap del jugador del Sevilla, Joan Jordan. Fonts policials van informar aquest dilluns de que el detingut havia estat posat en llibertat amb càrrecs com a presumpte autor de l'agressió.
L'Ajuntament de Torroella espera bones notícies sobre la base Loren en les properes setmanes.
Segons l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, el govern català està en negociacions amb l'Estat per comprar l'antiga base Loren, que va ser comprada per un ciutadà francès fa unes setmanes. Jordi Colomí ha explicat al Supermatí d'ahir que és important que un espai tan rellevant i històric sigui d'ús públic i no privat.
És un espai que creiem que no té cap altra solució, cap altra sortida, cap altre futur que no sigui públic, no un ús públic.
Per cert, que la pandèmia ha impulsat la construcció de cases a les comarques gironines.
Doncs sí, aquest 2022 es preveu que s'iniciï la construcció de més d'un miler d'habitatges. L'any passat, a les comarques gironines es van acabar un 18% més d'habitatges nous, comptant cases i pisos. I no tan sols això, sinó que la xifra d'habitatges contractats, és a dir, els que ja tenen obra prevista, va arribar a doblar-se, passant dels 882 als 1810.
Gràcies, Maria, gràcies a tots. I ara, moment de la previsió del temps, amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam si ho endevino. Fred i sol, un dia més, oi?
Efectivament, un dia més i ja portem una desena de dies des de que seguim en aquest temps anticiclònic i fred. Les gelades es continuen produint a pràcticament a tota la Baix Empordà, amb mínimes d'entre 2 i 4 graus sota zero. En conjunt seguirà predominant el temps assolellat, però no del tot serè, amb algun núvol baix o boirina a primera hora i alguns núvols prims la resta de jornada. L'ambient del migdia és més confortable, amb una temperatura màxima al voltant dels 15 graus. Demà, petit i efímer canvi de temps amb una mica d'entrada de component nord que entre la jornada de demà i divendres fins i tot ens pot fer baixar una mica més la temperatura. Divendres amb la tramuntana que pot ser de força entre moderada i forta. Però més enllà, pel cap de setmana continuarem parlant de fred, gelades i estat de cel majoritàriament assolellat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
Això pel que fa al Baix Empordà, però més enllà del Baix Empordà tenim altres notícies. Estem molt pendents d'un incendi en una residència de gent gran a Montcada, al País Valencià, que ha deixat de moment 5 morts i 11 ferits. Els bombers han hagut de rescatar 25 residents i se n'ha desallotjat una setantena. Ha passat a quarts de 12 de la nit d'aquesta passada nit. Els bombers hi han estat treballant tota la matinada fins aquest dimecres, fins aquest matí. Hi havia 70 residents. De moment tenim confirmada la mort de 5 persones, segons apunten les primeres investigacions, per inhalació de fum. La justícia belga allarga encara més el cas Valtònyc. S'haurà de tornar a pronunciar de nou sobre l'extradició. La màxima autoritat judicial belga ha decidit mantenir obert el cas del raper, però només pel delicte d'injúries a la corona, i ara s'haurà de tornar a repetir el judici. El Consell de Ministres ha aprovat un bo de 250 euros mensuals d'ajuda per lloguer per joves amb una partida prevista de 200 milions d'euros, una ajuda que va anunciar Pedro Sánchez l'octubre de l'any passat i que té l'objectiu de facilitar l'emancipació dels joves. Ara bé, només s'aplica per lloguers de menys de 600 euros. Lloguers de menys de 600 euros. Insistim, lloguers de menys de 600 euros. Aviam si algú d'aquí que ens està escoltant té la sort de trobar un lloguer de menys de 600 euros. El fet de, des del govern espanyol, ja admeten que això només ajudarà 70.000 joves, 70.000 joves de tot l'estat, de tots els milions de joves de tot l'estat. I, per cert, també hem d'explicar en aquest informatiu generalista que es denuncia que volen sacrificar 32 cadells en un estudi del Parc Científic de Barcelona. La Universitat de Barcelona, de la qual depèn el parc, nega haver contractat els laboratoris Vivotècnia per experimentar amb animals. Aquestes són les notícies que destaquem avui. I quan són les 9 i 10 minuts, avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
És curiós que en un país com el nostre, on una societat com la nostra, per no entrar en diferències, sigui tan difícil treure alguna conclusió una mica creïble, no sé, que ens dirigim a un diari o revista de la que ens en fiem o de la que podem treure alguna seguretat. Una mateixa notícia es converteix en la seva contrària, canviant de diari o de cadena, i ja no parlem si es tracta d'un grup de persones que semblen elegides per donar-nos diverses interpretacions del fet, en el que ni diuen un col·loqui, que es posen totes les persones a esganyitar-se parlant, millor dit cridant i aixecant la veu un sobre l'altre, com si no hagués volguéssim aconseguir que fos que el públic canviés immediatament de cadena i irremissiblement en tries una que li parlés de la vida dels animals. A banda dels crits, hauríem també de tenir en compte les invencions, les mentides, les manipulacions que s'inventen i que acaba descobrint algun honest periodista que publica on pot, sense que mai ningú li hagi desmentit cap article, cap veu. És tan greu tot això en un país on un cantant s'ha hagut d'exilar perquè ha escampat pel món amb música el que hem llegit als diaris suïssos o a d'altres països en mentir sobre una persona, la llei castiga amb penes de presó, i no d'aquí a mil anys, com aquí, a casa nostra, sinó l'endemà passat de provar-se certa la denúncia. És tan greu, deia, que llegim molts diaris pel costum de fer-ho prenent-nos un cafè o fumant una cigarreta, però convençuts de que diguin el que diguin, tot ho posem en dubte, a no ser que siguem afeccionats a creure el que ens diu l'autoritat o l'organització o la idea o el partit, el que hem decidit seguir fins a la mort, l'entenguem o no l'entenguem. Tan difícil seria exigir als que intervenen en aquests programes, no tots, ja se sap, que no cridin i que deixin parlar els altres esperant el torn que els han adjudicat? Es veu que no. Es veu que és impossible. Com impossible és esperar que els mitjans de comunicació famosos tinguin un departament dedicat a comprovar si són certs els arguments dels que ja coneixem, perquè els hem atrapat, nosaltres no, quasi mai, en una mentida que fan pública sense amagar-ne res, i de passada explicar als partits que fan d'aquestes troles i mentides la base dels seus discursos que tot s'acaba sabent i que per tapar les trampes, quan es descobreixin i publiquin, se n'hauran d'inventar unes altres de molt més grosses. No que això els preocupi massa, sinó només que sàpiguen que cada vegada els queda menys temps i espai per explicar el seu programa de govern, si és que encara se'n recorden o els queda un paràgraf o una ratlla perquè el coneixem nosaltres. I els seus, els que creuen, diguin el que diguin, acabaran sense saber ni què són quan arriben, ni què són les minves de gener, ni quan arriben. Primer pas de la ignorància total.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, una cançó que motiva bastant. És de Years and Years, us sonarà per Starstruck, i la cançó es diu Sweet Talker.
You wrote a romance, slow dance your way into my hands before I knew. You found my deepest weakness, couldn't keep a secret that it was you. I'm trying, trying, trying not to give in, but you always know what to say. Oh, why, oh, why do I listen to promises you're gonna break? You made me believe every lie was a beautiful sound. You're such a sweet talker, man of my dreams. Tell me, where are you? Where are you now? Nothing can replace this craving I got. Just another moment, hoping I could be the only one that you.
believe every lie was a beautiful sound. You're such a sweet talker, man of my dreams. Tell me where are you, where are you now?
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia Punès t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, en directe des de l'estudi Juli Pedrero al Centre Cavallers de Palafrugell, quan passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al Supermatí, som la ràdio de l'Empordà, explicant-vos les notícies d'allò que passa aquí a casa nostra i explicant-vos avui que una reclamació que ens va cridar l'atenció aquests últims dies, que ha fet l'Associació d'Amics de les Illes Formigues, que ha alertat de la situació en què està la depuradora de Palamós, que deixa anar, quan hi ha fortes pluges, deixa anar aigües residuals al mar, i això doncs evidentment té efectes greus en la natura i en les espècies del mar. Avui en volem parlar des de l'Associació de les Illes d'Amics de les Illes Formigues amb el seu portaveu, en Lluís Martí. Lluís, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, què és el que passa amb la depuradora de Palamós? Això, si no m'equivoco, és un problema que ve del Glori encara, per tant ara farà 2 anys.
Bueno, no ben bé, és que és un problema bastant complex, per això intentaré ser breu, però no és ni un problema només de la depuradora ni del Glòria. El tema és que cada cop que hi ha episodis de pluges fortes estem com molt acostumats a veure doncs, que el mar es tenyeix de color marró, no? I a més amb unes aigües que fan doncs, unes olors molt fortes, no? Com d'aigües fecals. Llavors, això és degut a uns sobreeixidors que quan plou molt, doncs, les canonades no donen de més, el clavegram no pot i tot surt directe a mar. Fins aquí diries, bueno, però és aigua de pluja, no? Llavors, clar, com que nosaltres al final som una associació ciutadana, que tenim perfils professionals molt diferents, però al final som ciutadans, vam demanar explicacions tant a l'Ajuntament de Palamós com al Consorci d'Aigües de Costa Brava Girona que ens expliquessin per què passava això, si era realment, si eren realment aigües fecals, i quina era la solució, o si s'estàvem tomant o no. Llavors, a partir d'aquí ens expliquen, van fer una reunió que va estar, l'agraïm de veritat, perquè hi havia tècnics del Consorci de l'Ajuntament que ens van explicar molt bé què passa. Llavors, al final el problema és que tot el clavegaram, tota l'aigua que quan tu tires la cadena de casa, tot això fa un recorregut per tot el poble, se'n va fins la depuradora, d'allà es depura l'aigua i se'n va fins la misèria de Castell, ja depurada, d'acord? Això, quan està en sec, quan no plou, tot funciona. Fins i tot en èpoques del pic del turisme, de l'estiu i així, funciona. Què passa quan plou? Que el clavegaram que hi ha al municipi, i no només a Palamós, tot, diguéssim, tots els pobles de la costa es funcionen igual, perquè es va construir, es va dissenyar fa moltes dècades, tot el clavegaram barreja les aigües plujanes amb les aigües brutes dels edificis, dels habitatges. Sí. Llavors això suposa que quan plou molt, aquestes aigües, a Palamós, per exemple, directament ja no arriben a la depuradora perquè es saturen el clavegaram i ja et dic, aquests sobreeixidors ho deixen anar al mar, però a més, tot el que va a la depuradora no és capaç de filtrar-ho i també s'han de fer bypassos de manera que surt directe sense tractar. Per tant, aquí hi ha un doble problema, perquè ens van explicar que hi ha unes inversions molt grans per ampliar la depuradora i modernitzar-la, diguéssim, que faci menys olors, que sigui més eficient, però això no solucionaria el problema del tot, perquè seguiríem tenint, encara que pugui filtrar més aigua, més quantitat d'aigua, i quan segueixi plouent molt fort, que a més veiem que sovint tenim cada cop més pluges d'aquest tipus, doncs quan plogui molt fort seguiran unint-se aquestes plujanes amb les residuals i seguirem sense poder bombejar fins a la depuradora. O sigui, ja no, encara que la depuradora pugui filtrar més, aquestes aigües no podran arribar allà i diguéssim que seguirien sortint. Aquest és el problema, de veritat.
Això és problema de quan plou molt o qualsevol dia de pluja això pot passar?
Quan plou molt vol dir que pot passar unes 4 vegades l'any, més o menys ens van dir. Nosaltres ara ens hi vam fixar amb les pluges de finals d'agost i principis de setembre, però això, depenent de l'any, doncs pot variar. Amb una pluja fluixa, doncs encara doncs no ja funciona. Quina és la solució? La solució a Palamós, per exemple, tot el que s'està construint nou, tota la zona nova que s'està construint al municipi, ja estan separant, això es diuen canonades unitàries, no? Que vol dir que uneixen els dos tipus d'aigües. A Palamós, tot el que s'està construint nou ja està separant aquestes aigües plujanes de les residuals, de les aigües brutes, diguéssim. Per tant, això ja no passaria, però clar, són percentatges petits, no? de captar l'aigua. Llavors,
però és com molt evident, no? Que és molt, com molt evident que això s'hauria... Ja deies que això passa tot arreu, no? Però que això hauria hagut de sí. preveure's de tota la vida?
Clar, aquí ja entren temes molt tècnics que jo no sóc expert, no? Però, per exemple, el fet d'ara separar les aigües plujanes, com que les primeres aigües plujanes també són contaminants, perquè arrosseguen molts materials contaminants, ploms, etc., aquestes aigües plujanes també s'han de passar com per una espècie de filtre de neteja, i això no, fa poc que existeix aquest sistema. A nivell tecnològic, això fa unes dècades no es podia fer, i ara poder fa 15-20 anys ja existeix, i estan fent aquestes dobles canonades que... ara ho estan fent, eh? No vol dir que faci 20 anys que es fa, però a Palamós, per exemple, ens va explicar el tècnic municipal que s'està fent a la zona del port, perquè penseu que a Palamós una gota d'aigua que cau a la part més allunyada del mar, diguéssim, del municipi, uh-huh. fa tot el recorregut fins al pàrquing de la platja, que ja és on es recullen totes les aigües de tot el municipi, llavors travessa el Pedró, se'n va fins a l'estació de bombeig del Port Marina, se'n va fins a la depuradora, es depura i torna fins a la misèria de Castell. Imagineu la volta que fa, i la fa igual algú que tira la cadena o una gota d'aigua que cau al cel. Clar, això es podria evitar, és com un sobreesforç molt gran que es podria evitar amb tota l'aigua plujana, i és el que s'està treballant per fer.
El problema, si no ho entès malament, és, per tant, que això, aquest procés ja funciona bé habitualment, el problema és quan plou molt, que per molta inversió que facis no faràs prou inversió com perquè la depuradora pugui absorbir totes aquestes aigües.
No ben bé, s'han de fer les inversions sí o sí, i s'han de fer el més ràpidament possible, d'acord? Llavors, per una banda hi ha la inversió de la depuradora, que és necessària, perquè podrà bombejar més aigua i netejar-la més eficientment, I per l'altra banda, ja això que et comentava, que a més no és un problema només de Palamós. Pensa que la depuradora la fan servir a Calonge, Sant Antoni, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i Palafrugell. Tots aquests municipis, tota l'aigua que bombegen, sigui unitària, o sigui barrejada amb aigües plujanes o no, es va a l'emissari de Castell. Llavors, tot això és una feina que poden reduir tots els municipis que vagin fent aquesta separació de clavegarams, doncs que van reduint el volum d'aigua que arriba a la depuradora, no? Aquestes aigües plujanes, a més, després es poden reaprofitar per altres usos, els recs o el que sigui. Com et deia, a Palamós ens van plantejar tots els barris, sobretot a nivell de port i platja, que s'està treballant ja per fer això, però ens van explicar que és una feina milimètrica, no? Pensa que això va des de les canonades de l'edifici fins a les del carrer, i que és molt complexa. Llavors, que s'hi estan posant, que més o menys ja hi ha calculat el que es podrà fer en els propers anys, però que jo, per exemple, desconeixem des de l'associació com ho estan entomant els altres municipis. Per això demanàvem dues coses. Una, que s'expliqui bé la població, que la gent això no ho sap, no? Són inversions potser molt grans, però que estan sota terra, no venen massa, diguéssim, a explicar això, però que és molt important. I l'altre, que quan es parli d'inversions i de terminis, que siguin realistes, perquè això fa molts anys que sentim a parlar d'aquestes inversions i es va sortint al diari, cada dos anys va sortint, però encara no s'han executat, no? Llavors això provoca un desencís general que fa que la ciutadania després no cregui en les notícies que apareixen.
En quin moment vosaltres llanceu el crit d'alerta?
Bé, ja et dic, això van ser en aquestes últimes pluges, però que ja fa temps que ho veiem. Vull dir, si vius a Palamós, això, meus pares tenen una casa davant del Port Marina i jo des de sempre veig aquesta taca allà davant, no? Si a més fa submarinisme, com molts de nosaltres, de l'associació, doncs veus que els sobreeixidors tampoc tenen cap tipus de filtre, que surten impropis de tot tipus, tovalloletes, de tot. I llavors, és el que et dic, és un problema molt gros, diguéssim, amb molts factors que hi afecten i que podrien ajudar a anar-lo minimitzant, però que requereix precisament per això una gestió integral, no que cada municipi faci el seu trosset, sinó que es gestioni d'una forma integral aquest problema, que al final és l'objectiu és això, no? Separar les aigües per evitar que vagin el mínim possible d'aigües brutes al mar.
quins efectes té, per tant, això en la biodiversitat marina?
Hi ha efectes de tot tipus. Ara, a veure, he de dir que l'aigua que surt actualment de la depuradora surt, és aigua tractada i amb qualitat. Ens ho van confirmar els del consorci que té molta qualitat. El problema és l'aigua que no pot fer tot aquest procés, no? Per tant, aquest procés és molt lent actualment, triga molta estona, diguéssim, a fer tot el circuit una gota d'aigua per ser netejada, i amb la inversió que esperem que es produeixi aviat de la depuradora, doncs això serà molt més ràpid. Per tant, aquesta inversió, com dèiem, segueix sent molt necessària. Tot el tema de quan surten aigües brutes i amb pluges, amb aquests episodis de pluja, els efectes són evidents, no? No només surten aigües fecals carregades de nutrients i de tot, que això pot afectar a la vida marina, sinó que a més surten tot el que hi ha en les clavegueres. No sé si heu vist de vegades que hi ha les tapes de les clavegueres i diu no hi llenceu res aquí, que el mar comença aquí, no? No hi llenceu res, que el mar comença aquí. Això és perquè tot el que hi ha pels carrers que va en aquestes tapes, diguéssim, de clavegueram, si plou molt i passa això que estem explicant, se'n va directe a mar. Una solució també és, primer, seguir fent la feina que fem de conscienciació ciutadana, de dir no llenceu res al terra perquè això pot anar directe a l'aigua, i l'altra és que aquests sobreeixidors també tinguin els seus filtres i també tot estigui preparat per aturar aquests impropis. Que això, bueno, no cal explicar-ho, però les tovalloletes, per exemple, ara moltes parlen que són biodegradables, però la immensa majoria són fetes de plàstic, amb una mica de cel·lulosa, però és plàstic, bàsicament, i això triga moltíssim, moltíssim a biodegradar-se.
Lluís Martí, dels amics de l'Associació d'Amics de les Illes Formigues, gràcies per passar avui pel Supermatí per explicar-nos aquesta situació.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Merci.
Ara mateix passen 2 minuts de 8:45 del matí. Seguim repassant notícies al Supermatí de Ràdio Capital. Aquesta mitjanit que ve, aquesta matinada, serà l'última amb toc de queda a Catalunya. El govern mantindrà la resta de restriccions, però al marge del toc de queda, que s'aixecarà a partir de divendres, com ja apuntàvem la setmana passada i que ha confirmat la Comissió Delegada del Coronavirus. Anna Salvador, repassem quines són les mesures que sí que es mantenen.
Doncs no es preveuen canvis més enllà del toc de queda. Seguiran vigents mesures com el tancament de l'oci nocturn, la limitació de les reunions a 10 persones o les restriccions en els aforaments de l'interior de restauració, comerç, instal·lacions esportives i cultura. Per tant, l'aforament de la restauració continuarà sent del 50%. A comerços, cultura i instal·lacions esportives es manté el 70% de l'aforament.
8:33. El judici que havia de començar dilluns a un home acusat d'abusos sexuals a una menor de 14 anys a Palafrugell, que és que ja us vam explicar aquí a Ràdio Capital, finalment no es va fer. Segons informava el diari de Girona, la defensa i l'acusació de les parts van arribar a un acord per evitar el judici i el processat no haurà d'entrar a la presó.
Recordem que els fets van passar el 2020 a Palafrugell quan la víctima tenia 14 anys, ara en té 16, i que el fiscal que portava el procés judicial demanava 4 anys de presó per l'acusat per un delicte d'abús sexual. Abans de la celebració del judici, però, ambdues parts van arribar a un acord. L'acusat va admetre els fets i va donar 500 euros d'indemnització a la víctima. Per això, la fiscalia va aplicar-li un atenuant de reparació del dany i un altre atenuant de confessió, que van fer que rebaixés la seva petició de pena a 2 anys de presó.
Què més en sabem del cas?
Sabem que l'acusat va acceptar la pena, i com que no té antecedents penals i la pena no és superior als 2 anys, no haurà de complir-la a la presó. Tot i això, haurà de complir unes condicions que podrien fer-lo entrar si les incomplís. No podrà cometre cap delicte en els propers 4 anys. Tampoc es podrà acostar a la víctima ni comunicar-s'hi durant 3 anys. El tribunal va emetre sentència de forma oral i va decretar-ne la fermesa, ja que cap de les parts té la intenció de recórrer-la.
I a Platja d'Aro, La policia local ha atrapat dos homes que aconseguien medicaments amb receptes falses i robaven en farmàcies. La policia local, cada cop a més que entraven en una farmàcia aquests lladres, aprofitaven per endur-se diferents productes que quan els dependents estaven distrets o havien anat a la rebotiga. Els agents van aturar aquests dos homes aquest dissabte en un control de trànsit i van desconfiar quan un d'ells els va ensenyar un passaport fals. Els policies van decidir escorcollar el cotxe i dins hi van trobar 47 caixes de medicaments, totes obtingudes de manera fraudulenta, i 37 productes de parafarmàcia. Els dos homes tenen 27 i 49 anys. Se'ls investiga pels delictes de falsificació, usurpació d'estat civil, estafa, recaptació i furtiu. Segons informa la policia local, tot això va anar, com ja us explicàvem, a partir de les cap a les 6 de la tarda. Dins del vehicle hi anaven dos homes, hi van trobar 47 capses de medicaments i 37 productes de parafarmàcia. La policia va traslladar a la comissaria l'home que els havia donat el passaport fals per identificar-lo, i allà van veure que el seu nom apareixia en diferents bases de dades policials i que tenia antecedents per estafes i delictes contra la salut pública. De seguida els agents van posar-se en contacte amb les diferents farmàcies que hi ha a Platja d'Aro, i a partir d'aquí van descobrir que els dos homes havien passat per algunes d'elles i que allà, aprofitant les receptes falses, havien adquirit medicaments. A més, la policia local també va descobrir que els dos homes també aprofitaven per, com us deia, robar productes de parafarmàcia. Els dos estafadors, també us ho he dit, tenen 27 i 49 anys, se'ls investiga per, com us deia, delictes de falsificació, usurpació d'estat civil, estafa, recaptació i també furt lleu. Ara anem cap a Sevilla. Perquè ha quedat en llibertat en càrrecs el presumpte agressor del futbolista baixempordanès del Sevilla, Joan Jordan. L'individu va ser detingut com a presumpte autor d'aquest llançament, que segur que heu vist en imatges, d'un pal de PVC que dissabte passat va impactar el cap del jugador del Sevilla, Joan Jordan, que va néixer i és nascut a Regencós.
L'incident, que va generar una enorme controvèrsia entre els dos equips, va obligar a suspendre el Betis Sevilla, que s'estava disputant en aquell moment, i el partit es va haver de finalitzar a l'endemà i sense públic. Fonts policials van informar aquest dilluns de que el detingut havia estat posat en llibertat amb càrrecs com a presumpte autor de l'agressió. Per altra banda, l'involuntari protagonista de l'acció, el migcampista del Sevilla, que és nascut a Regencós, Joan Jordan, ja entrena amb normalitat a les ordres del seu entrenador, Julen Lopetegui. Jordan no va poder jugar a la represa del derbi sevillà, que, com diem, es va suspendre el dia de la polèmica i es va concloure diumenge amb victòria final per als bètics, i va passar 24 hores d'observació domiciliària per traumatisme cranioencefàlic. Aquest dilluns ja se'l va poder veure entrenant a la ciutat esportiva del Sevilla, i si no hi ha cap entrebanc, podria estar disponible per al proper partit dels andalusos al Camp del València, que es juga avui dimecres.
8 i 38. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí espera bones notícies sobre la base Loren en les properes setmanes. Recordem que per Nadal vam saber que un ciutadà francès havia comprat l'antiga base Loren de Torroella de Montgrí amb l'objectiu de rehabilitar els edificis per viure-hi i, diu, fer-hi un museu. L'Ajuntament de Torroella ha demanat a la Generalitat que ho compri per tal que sigui un espai públic. Ahir al Supermatí vam parlar amb l'alcalde Jordi Colomí per saber en quin punt es troba exactament el tema.
Exacte, Colomí ha explicat que la base Loren és un dels indrets més meravellosos de la Costa Brava i més estimats per la gent de Torroella i l'Estartit. És per això que l'alcalde destaca la importància que tingui un ús públic i no privat.
Per la seva posició estratègica, per la seva importància paisatgística, per la seva rellevància també, per què no dir-ho, social, doncs és un espai que creiem que no té cap altra solució, cap altra sortida, cap altre futur que no sigui públic, no un ús públic. Per això aquesta demanda de que això s'ha de revertir en l'interès general.
Jordi Colomí explica que per normativa urbanística de l'Ajuntament no es pot fer res en aquests terrenys. És per això que pensaven que ningú compraria la parcel·la. Colomí assegura que ha parlat amb el comprador per explicar-li que l'ús privat és totalment impossible.
Jo he parlat dues vegades amb ell, abans de la compra i després de la compra, i sempre li he deixat claríssim. Mireu-vos bé el que diu la normativa. La normativa diu clarament que aquí un ús privat és totalment impossible, i per tant ni habitatges ni museus privats, de cap manera, que s'ho treguin del cap.
Així doncs, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat que recuperés aquest terreny.
Sí, pocs dies després de saber que s'havia comprat la base Loran, Jordi Colomí va demanar a la Generalitat que apliqués la Llei Catalana de la Biodiversitat, que permet el dret de retracte sobre qualsevol finca ubicada en un parc natural. És a dir, que el govern pagui el mateix preu que va pagar el comprador per ser el nou titular de la finca. L'alcalde assegura que la Generalitat ho veu bé des del primer moment i que sembla que sí que està disposada a comprar la base.
Realment la decisió de fer aquesta relació, exercir aquest dret de retracte, sembla ser que ja està decidit i, per tant, nosaltres estem molt satisfets de que la Generalitat hagi actuat d'una manera tan i tan ràpida. Sabem perfectament qui està treballant perquè també hem hagut d'ajudar aportant documentació doncs, des de fa setmanes i esperem doncs, que en les properes setmanes tinguem una bona notícia.
El govern ha de complir uns terminis per tal d'exercir aquest dret de retracte. Jordi Colomí explica que això és competència únicament de la Generalitat, però assegura que tota la documentació que han demanat ja la tenen i que sembla que ho estan fent bé i de forma accelerada. L'alcalde ha explicat també com s'imagina que hauria de ser aquest espai. Assegura que és un espai molt aprofitable i amb molt d'interès paisatgístic, però que també pot servir per reforçar el coneixement sobre l'entorn, com s'està fent ja en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Sempre he defensat que ha de ser un espai totalment obert a tothom, totalment públic, com és tot el parc natural, i hi ha d'haver algun petit espai que serveixi per interpretació del mateix parc natural o bé d'estudi del mateix espai. Nosaltres sempre hem pensat que una aula de natura d'alguna universitat, algun centre d'estudi, hi té cabuda i que jo crec que reforçaria la idea del parc natural.
8:41, bones notícies pel sector de l'habitatge i és que la pandèmia impulsa la construcció de cases a les comarques gironines. Es preveu que aquest 2022 s'iniciï la construcció de més d'un miler d'habitatges. A més, l'any passat a les comarques de Girona es van acabar un 18% més d'habitatges nous, comptant cases i pisos.
Hi ha hagut un clar augment en el nombre d'habitatges acabats i habitatges contractats, és a dir, s'han demanat més llicències per construir. Això és el que diuen les dades del Col·legi d'Aparelladors, on expliquen que el 2021 va ser un any de represa després de l'impacte de la pandèmia. Van acabar-se 1.440 habitatges nous durant l'últim any, un 18% més que el 2020. Pel que fa a les noves obres d'habitatges, durant el 2021 se n'han contractat més de 1.810, una xifra que dobla la del 2020. Cal destacar que una de les comarques on creixen més les obres és el Baix Empordà.
I què en sabem de les rehabilitacions?
Doncs, segons el president del Col·legi d'Aparelladors, Miquel Vendrell, aquesta xifra cau un 0,48% durant el 2021. Però el president confia que aquestes dades remuntaran, sobretot amb l'entrada dels fons europeus Next Generation.
Amb una gran expectativa i una gran il·lusió per aquests fons Next Generation, que han de donar molta feina, però sobretot han de donar una cosa molt important que també hem de començar a pensar. Farem uns habitatges més saludables, uns habitatges en què, si podem viure millor, també tindrem molt millor la nostra salut.
Però Vendrell explica que la pujada descontrolada de les matèries primeres i la manca de mà d'obra qualificada farà patir el sector. Espera que aquesta només sigui una pedreta al camí de la recuperació.
Ara tenim un problema amb els preus. Afegir-hi també un problema de manca de mà d'obra qualificada. Per tant, patirem aquests anys que venen, si no trobem fórmules que puguem avançar, i segurament seria, diguem, l'única pedreta.
L'estadística d'Aparelladors també analitza qui realitza la contractació de noves obres. I els contractadors estrangers s'han reduït de manera rellevant. Caldrà veure si durant aquest any les inversions estrangeres augmenten i recuperen valors d'abans de la pandèmia.
Gràcies, Maria. Ara un minut i serem a 9:45 del matí. Passem a les notícies esportives amb una nova victòria de Paula Badosa. Nadal que ha guanyat aquesta matinada per la via ràpida contra Trevisan a la segona ronda de l'Open d'Austràlia. La begurenca s'ha classificat, com dèiem, per la tercera ronda després de passar per damunt de la italiana de la prèvia, Martina Trevisan. Un resultat molt contundent, 6-0 i 6-3 a la segona ronda de l'Open d'Austràlia. Badosa, després del partit, ha dit, ha lluat la seva contrincant, ha dit que ella és una lluitadora i que està molt feliç d'haver aconseguit la victòria contra aquesta rival, Maria Trevisan. Són les 8:45 minuts, de fet, ara mateix són 8:45 del matí. Aquestes són les notícies més destacades del dia, pendents, per tant, del que us dèiem, més enllà del Baix Empordà, l'incendi que hem conegut aquesta matinada, que s'ha produït en una residència de gent gran al País Valencià, a Montcada, en aquest municipi del País Valencià. N'estarem molt pendents. Com us dèiem, hi ha hagut 5 persones mortes i almenys 11 ferits per inhalació de fum. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i parlem de llibres.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i a més ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 12:45 del matí a 14:45 de la tarda i de 15:00 to 18:00 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
A 12 minuts i arribarem a les 9. Avui acabarem aquí al Supermatí, ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Pocs canvis a la previsió del temps, un matí més les gelades són generals al Baix Empordà amb temperatura mínima entre 2 i 4 graus sota zero. Ambient més confortable al migdia amb màximes de fins a 15 graus i si bé el sol serà el meteor dominant de la jornada, l'estat del cel no serà del tot serè, amb presència d'alguns núvols baixos o boirines a primera hora i algun núvol prim la resta de dia.
Doncs bé, us deixem ara de seguida aquí a Ràdio Capital amb la millor música del món i nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia. Que vagi molt bé.
barregem la música que més ha sonat. Són les 8
i 50 minuts.
It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories in black, I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed and I will lie awake making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past and I will lie awake making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, yeah. Making beautiful mistakes.
You did me wrong cause I let you. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing, no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it.
Survive when there's no love in town. office staff? Or do you need a bit of ref? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain, sing love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio.
Watch me dance. Watch me dance.